Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Al programa d'aquesta setmana parlarem un cop més d'intel·ligència artificial. Aquesta vegada us centrarem més en la PIME i ho farem de la mà de l'Albert Fornells, cap i catedràtic del Departament de Mètodes Quantitatius de l'IQS de la Universitat Ramon Llull. Però abans voldria recordar-vos que no podeu perdre l'oportunitat d'assistir al Mobile World Congress que comença aquesta setmana, de dilluns a dijous, a Barcelona i que promet ser millor que mai. Més de 100.000 assistents, 1.800 empreses i més de 200 països. És realment una oportunitat única per conèixer les últimes tendències i avanços de la indústria tecnològica i, a part, una grandíssima oportunitat de sentir a grans ponents i de fer un profitós networking. Bé, comencem doncs ja el nostre programa d'avui. Bé, doncs, Albert, el primer, donar-te la benvinguda al programa.
Un plaer, moltes gràcies.
No és la primera vegada que parlem d'intel·ligència artificial aquí al món és digital, però de tota manera m'agradaria tornar a començar pel principi definint què és intel·ligència artificial o què és, sota el teu punt de vista, intel·ligència artificial i si pots inclús centrar una mica en què és avui la intel·ligència artificial en el context de l'empresa.
Doncs mira, la IA al final la podem definir de moltes maneres, segons quins tipus d'aplicacions o com la volem enfocar, però podríem dir que en grans trets és imaginem-nos que poguéssim agafar una capsa i poguéssim ficar en aquesta capsa a una persona i que volguéssim que aquesta capsa fes el mateix que podia fer una persona. Al final, quan parlem d'intel·ligència artificial, el que estem dient és jo vull un sistema que, en certa manera, és capaç, potser, de moure's com una persona, de fer accions com una persona, de raonar com una persona, o com algunes persones o alguns enginyers estaven treballant, no? Recentment, és que senti, no? Que tingui emocions, no? Que sigui creativa, no? Al final, la IA és una disciplina que el que intenta és fer un sistema que es comporta d'una manera semblant a el que seria una persona.
Sí, però has dit intenta. I amb quina mira avui, el 2023, realment ho aconsegueix? Perquè has dit coses molt, molt fortes, tenir emocions, ser capaç d'enganyar-nos, de dir una mentira. Bueno, jo suposo que encara no m'ha arribat això, però no ho sé, t'ho pregunto.
Doncs mira, quan dic intenta, perquè al final les màquines són tan intel·ligents com els hi hem ensenyat, no? Al final, les persones, quan naixem, no? Estem en una família, la família ens planteja uns valors, ens diu el que està bé, el que no està bé, el que tens que fer, el que no. Clar, amb una màquina és el mateix. Jo a la màquina li diré, això està bé, això està malament. Clar, en el moment on jo li estic dient això a la màquina, el que estic generant és un biaix espectacular, perquè, clar, ella, entre cometes, confia en la informació que jo li estic proporcionant. Per tant, aquests sistemes, molts cops, la seva limitació radica en quina informació o de quines fonts estan bevent per ser capaços de comportar-se com nosaltres. Per tant, clar, potser fa 20 anys no teníem els sistemes d'emmagatzemament que tenim ara, no teníem les comunicacions que tenim ara, però clar, ara estem parlant que tenim dispositius enormes, una connectivitat espectacular. Per tant, diguem-ne que la informació flueix d'una manera molt fàcil. És molt fàcil poder fer que un sistema aprengui, no? I això generarà i està generant moltíssims problemes, no? Recentment, per exemple, en l'àmbit artístic, no? Quan es deia, les màquines només poden fer el que les persones les han ensenyat. Hi ha màquines que ja han guanyat concursos artístics, no? I els artistes s'arrenquen els pèls de dient, escolta, però aquesta màquina està fent servir la meva obra. Clar. Per tant, clar, jo dono una informació i què estem fent, no? I aquí, ostres, hi ha molts conflictes, no? Aquest matí, de fet, estava llegint un article molt interessant que deia com uns professors un professor d'una universitat dels Estats Units havia fet un mètode per protegir les imatges dels drets d'autors artístics. El que feia és que jo faig un quadre, aquest quadre l'aplica per un procés de processament d'imatge i fa com petits canvis que no són perceptibles pel nostre ull, però que dificulten moltíssim que la màquina pugui aprendre de la imatge. Per tant, diguem-ne que tot en aquesta vida tindrem aquells que voldran que les màquines aprenguin i aquells que intentaran establir mecanismes per dir, escolta, tu pots aprendre d'això si et deixo. Si no, escolta, això és el meu coneixement, no te l'he donat.
Sí, bueno, però a l'edat mitjana tampoc deixaven llegir ni escriure i va vindre tot el que va venir. Vull dir que sempre hi ha els rebels i sempre hi ha els revolucionaris que són, en certa manera, els que han fet avançar el tema, no? Aquesta és la por, que la intel·ligència artificial no solament ens superi, sinó que ens rebel·li. Però és igual, això és un altre tema, no? No ens emboliquem. Vinga, aquest programa, com saps, va dirigit al context de l'empresa, de la PIME més concretament, i si et sembla, dividiríem el programa en dos parts. Una mica és què és la intel·ligència artificial avui, en el nostre dia a dia, i després, sí, fem un petit exercici de predicció de futur, definint com a futur, res, d'aquí a 10 anys. Vinga, doncs, si comencem per avui, dintre del context d'empresa, bueno, potser la primera pregunta és, a l'empresa actual què s'està aplicant? S'està aplicant intel·ligència artificial? A la gran hipermultinacional potser sí, però al dia a dia d'una pime, com està el tema?
Doncs mira, a mi em fa molta gràcia quan tu a vegades vas a una tenda i veus que tots els productes tenen l'etiqueta intel·ligent. Tu compres una tele intel·ligent, un telèfon intel·ligent, una llar intel·ligent, tot és intel·ligent. Però tu comences a rascar i dius, home, intel·ligent, intel·ligent, el que fa és que quan hi ha un soroll puja el volum de la tele. Va, jo, parlar d'intel·ligència a mi és complicat, no? Per tant, quan una empresa es planteja fer servir la... aplicar o no hi ha, jo crec que la resposta és la resposta que et donarà qualsevol enginyer en la seva vida, que és depèn. Perquè al final una empresa té una cadena de valor. Aquesta cadena de valor tindrà aspectes que són claus, estratègics, alguns que són simplement operatius. Clar, el punt és, m'interessa o no aplicar IA? O dit d'una altra manera, què vol dir aplicar la IA? Quan parlem d'aplicar IA, el que estem dient és, escolta, jo vull automatitzar tasques. M'agradaria que automàticament, quan una persona omple un formulari a la pàgina web, això automàticament se li envia un correu, s'incorpora a la base de dades. Bueno, intel·ligència com a tal, home, jo crec que és més un automatisme, però hi ha molta gent que ho etiqueta com a intel·ligència artificial. Després tenim, per exemple, quan volem extreure coneixement de les dades, que seria una manera també de fer intel·ligència artificial. Jo, per exemple, tinc empreses que recopilen informacions de tot el que fem a les pàgines web, no? Jo quan vaig a una tenda virtual, selecciono aquest producte, saben qui sóc, quan compro, a on ho envio... Clar, ostres, això és or, perquè això permet a les empreses conèixer el perfil d'aquest consumidor i com li podria preparar ofertes, com preparar productes específics per ells, no? Hi ha moltes empreses que justament el que intenten és com puc, quan un usuari va a una pàgina web, aquest usuari no es té que anar. No? No, molts cops, a molta gent potser li ha passat que es fa una pàgina, va a comprar, està pensant-se què fa i va amb el mouse, claca, per anar a tancar la finestra i pam, de cop i volta apareix una oferta. Escolta, tens 10% de descompte per gastar els pròxims 10 minuts. I dirà, m'interessa. Per tant, al final, la IA, en aquest sentit, està tenint un punt de intentar entendre'm qui sóc jo, predir el meu comportament i com podria afectar a canviar el meu comportament. No és com què podria fer per a canviar el que fa. O sigui, clar, al final la IA el que intenta és el que dèiem abans, no? Si jo tingués a una persona que està mirant el que estic fent jo, què faria aquella persona per d'aquest client convertir-lo, no? Que realment em compri, que sigui fidel, no? Per tant, la predicció, l'analítica de dades són aspectes que qualsevol empresa que tingui un sistema d'informació que agafa dades la pot aplicar per extreure coneixement, extreure patrons als seus clients, als proveïdors, què falla, què no falla.
Sí, tampoc vull embolicar-me en el que et pregunto ara, eh? Però clar, El que has dit a mi em sona a algoritmes, uns arbres de decisió, uns if, per aquí, per allà, però això no deixa de ser una estructura, amb el fons, rígida. Pot ser molt complexa, però rígida. Jo entenc que és intel·ligència artificial en el moment que el sistema varia el que tu li has ensenyat en base a que canvien les circumstàncies, no? Això està funcionant així. Canvia regles, implementa noves possibilitats.
Mira, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè quan parlem, per exemple, d'analítica de dades, tenim com dos tipus d'enfocaments. Tenim el que serien els motors d'intel·ligència de negoci, on jo, com a usuari, dic el que vull buscar, però a vegades tinc dades i no sé com buscar-les, perquè hi ha tanta informació, tanta, que és impossible trobar-ne res. I és aquí on la IA apareix, perquè la IA, jo li dic, escolta, aquí tinc 2 teres d'informació. 2 terabytes. Hi ha centenars de milers de clients, centenars de dades. Escolta, això al meu cap no ho puc processar, ni tinc el temps per processar-ho. La IA és capaç de trobar relacions entre els clients o aplica algoritmes, com tu bé deies, que el que fa és anem a trobar totes les combinacions possibles de variables. Anem a veure quines variables són més representatives, més claus, no? I això és el que et permetrà fer les regles. I al mateix temps, com tu bé deies, escolta, el sistema pot anar aprenent sobre la marxa. Per tant, escolta, és un ei, primer fa un enfocament i a mida que la gent hi va jugant, ho fa millor, no? Tenim, per exemple, molts sistemes que actuals d'IA generativa, que el que fan és, a mida que la gent la van fer servir, es van aprenent, perquè estic dient si em va bé o malament, no? I t'explicaré una anècdota molt curiosa. Durant molt de temps, tu quan anaves a una pàgina web, et deia, escolta, digue'm d'aquesta imatge on hi ha els semàfors, no? Per veure si no eres un robot. Senyors, el que estàvem fent era nosaltres estàvem etiquetant les imatges. Estàvem fent la feina a cost zero del que fan les empreses, perquè al final l'etiquetatge de la informació, que torna a ser el que dèiem abans, no? El sistema aprèn de la informació que jo li dono. Clar, algú ha dedicat a les imatges. Doncs, bueno, nosaltres quan estem dient aquí hi ha un semàfor i aquí hi ha un cotxe, aquí en aquest text diu aquestes paraules, estem fent això, estem etiquetant. El que passa que no som conscients, perquè ens ho venen com mecanismes de seguretat per protegir que no som robots.
Bé, ens està sentint un senyor que jo sempre poso, per exemple, que té una fàbrica de caixes de cartró no sé on damunt. I, vale, amb tot això, vale, m'interessa, però com pot la IA, la intel·ligència artificial, aportar valor al meu negoci?
Doncs mira, en aquest cas seria una eina molt important, perquè, per exemple, la IA podria analitzar quines són les comandes que habitualment rep l'empresa. Podria estudiar quins són els rangs de mides que poden anar millor. Li podria permetre optimitzar quina hauria de ser la mida estàndard per poder fer menys comandes i per poder reduir costos. Li podria permetre, segons les ventes, establir rangs de preu. Podria veure quines caixes mai ven. Per tant, per què les he d'oferir? I el millor, si vols, per què ningú les compra? És per preu? És per la mida? És perquè no hi ha productes? Per tant, en el moment on jo tinc dades i les estic recopilant, és quines preguntes, per exemple, a nivell d'optimització, jo puc fer? Però, a més, a la IA tu també la pots incorporar a les cadenes de muntatge. Tu el que pot ser és que, dinàmicament, el sistema vagi ajustant i canviant els diferents braços robòtics o les diferents peces que hi hagi per crear les caixes. Clar, això té un punt molt important, perquè, ostres, t'està automatitzant. I, al mateix temps, una cosa molt interessant quan parlem de les fàbriques, no? Molta gent parla de les fàbriques del futur, no? Clar, la fàbrica del futur el que està dient és... Jo per què he de tenir estoc de tot? Jo no vull tenir estoc de tot, només vull tenir del que em cal. Doncs clar, imagina't que el sistema, a més, pot fer previsions de les ventes, de quina manera té que optimitzar per fer les prediccions i les compres.
Bé, aquest senyor ja està convençut. Vaig a incorporar intel·ligència artificial, però si haig de comprar una màquina de cafè, sé on anar, i si haig de contractar un consultor per la comptabilitat, també, però, vale, vull posar-me amb això de l'intel·ligència artificial, però què és això? Com ho faig? Per on començo? ¿Dónde lo venden?
Doncs mira, el ¿dónde lo venden?, això és una gran pregunta, perquè al final... El que ha succeït és que en els darrers 5-10 anyets han sorgit moltíssimes startups i moltíssimes consultores que tot just el que fan és davant un conjunt de necessitats que té una empresa, plantejar què es pot fer, no? I això ha estat possible perquè fa 10-15 anys, si tu volies fer un algoritme d'intel·ligència artificial, doncs havies d'escriure tot el codi, havies de fer tot tu. Per què? Perquè era com un coneixement que era com molt, com es diu, com molt estancat. Amb els darrers anys, la comunitat de la IA ha creat moltíssimes llibreries, moltíssims softwares, que permet, quan dic una llibreria em refereixo és com una manera molt fàcil de poder fer servir algoritmes. ¿Vale? Clar, això el que fa és que ara mateix és una persona amb uns seus coneixements és capaç de poder implementar algoritmes sense tenir ni idea del que fan, perquè simplement el que fa és fer-los servir.
Val. Un parèntesi. Ho deixo pel final. El xat GPT, aquest famós xat GPT, això és intel·ligència artificial?
És, segons pel que entenguem, d'intel·ligència artificial. És a dir, havia un Alan Turing, que va ser un dels primeres persones que va estar treballant amb els temes d'aquests d'IA, va definir un test que deia si tu fossis capaç d'agafar un telèfon o de comunicar-te amb missatges amb una altra habitació i tu només si es veiessis els missatges amb el text. Si no ets capaç de reconèixer que el que tu has escrit és una màquina, vol dir que això és intel·ligència artificial. Clar, tu realment, tu et poses a parlar amb el ChatGPT, ostres, i realment és pràcticament impossible saber si estàs parlant amb una persona o no, perquè veus que t'està escrivint d'una manera molt coherent. Tu li pots preguntar d'A, B o C i et salta dels temes amb una facilitat espectacular. Li pots fer preguntes que van més enllà de la lògica i et fa respostes, ostres, que Déu-n'hi-do, no? De fet, ara, a l'estiu passat, no sé si la gent se'n recorda, va sortir una notícia molt interessant de que un dels enginyers de Google deia que el seu sistema d'IA, que és molt semblant al que té el ChatGPT, tenia consciència. Ostres! Clar, no, és que ja li pregunto al robot i diu que té por. Bueno, clar, definició de por, no? Per tant, ostres, jo no sé si... És a dir, si entenem que la IA com la capacitat d'accionar com una persona és intel·ligent. Si diem que no, és que entenem la intel·ligència com un conjunt de capacitats cognitives de molt alt nivell, amb sentiments, amb emocions. Home, jo amb això crec que ara no hi estem, però, escolta, quan tot en aquesta vida, el temps dirà.
No, mira, jo simplement dues coses. L'altre dia li vaig demanar que escrivís un poema donant-li uns paràmetres i ho va fer. I una altra cosa, jo tenia que escriure unes línies d'HTML, que és molt senzill, però, i no sabia com fer-ho. I li vaig dir, escriu-me codi HTML per fer això. I m'ho va fer. O sigui, algo intel·ligent sembla que sí que és. Vinga. Hem dit que dividíem en avui i demà. Anem a passar ja el demà perquè estem arribant ja, ens queden 6 minuts de programa. Intel·ligència artificial en el nostre futur més o menys immediat, d'aquí uns 5-10 anys. Què creus que podrà ser capaç de fer la intel·ligència artificial en aquest futur?
Mira, jo hi ha una sèrie de televisió que m'agrada molt, que es diu Black Mirror. I és molt curiosa perquè et planteja futurs on la tecnologia, ja sigui en forma de robots, d'IA, fa coses que dius, uala. Hi ha capítols que tu quan els veies a la temporada 1 deies, esto no passarà nunca. Però al cap d'uns anys dius, escolta, que això que està sortint i va sortir és que està passant ara. Per tant, ostres, jo crec que la IA evolucionarà segons els límits que vulguem nosaltres posar. De fet, aquí hi ha, per exemple, a nivell de Catalunya, hi ha diferents, dintre de la comunitat científica, hi ha hagut un conjunt de, com es diu, de documents o de... com de declaracions d'intencions d'on haurien d'estar els límits, què li deixem fer. Perquè, clar, en el moment on jo deixo que un cotxe sigui per conducció sense conductor, el cotxe tindrà que prendre decisions. Què passa si estic anant per la muntanya amb una carretera que té dos carrils, un en cada sentit, i davant hi ha un ciclista que es cau i no puc frenar perquè si freno tindré un accident amb el de darrere i no puc canviar de carril perquè em cauré o clar, i quin poder li dono a la IA? Qui fica aquests límits? Aquests límits els ficarem les persones, els governs, les empreses, perquè al final, darrere de tot això, hi ha uns models de negoci brutals, no? Quan hi ha el xat GPT, dius, per què li pot molestar una empresa com a Google? No? Perquè li trobarà mercat. Home, tu imagina't que en comptes de fer servir Google, que tu et dona 10 resultats, et dona un redactat agregant la informació dels 10 resultats. Això a nivell d'usuari és brutal, però clar, això vol dir que Google guanyarà menys publicitat perquè navegaràs per menys pàgines, faràs menys consultes. Per tant, aquí hi haurà, jo crec, que un pols molt interessant entre governs, empreses i els desitjos de la ciutadania de fer coses que a priori em semblen molt xules, però clar, ostres, qui controla això? Tela, eh?
Sí, per suposat. Com canviarà la manera de treballar? Si és que encara tindrem treball, perquè semblava fins ara que l'automatització estava traient els nivells més baixos de treball, però és que la intel·ligència artificial traurà feina a enginyers, a advocats, fins i tot a jutges. A on arribarem? Com canviarà aquesta manera de treballar d'aquí aquests 10 anys que hem posat?
Doncs mira, hi ha diferents estudis que van estar fent el del World Economic Forum i de McKinsey que analitzaven quines de les competències que es fan servir a les feines canviarien d'aquí a l'any fins a l'any 2080. I era molt interessant perquè el que deien és que en els pròxims van analitzar de les diferents coses que considerem intel·ligents, no? Pensar, raonar, parlar, guiar, quantes de voles feien les màquines i quantes les persones. I veies que en el 2080 les màquines ho farien tot millor que nosaltres. Això que estàvem dient de les provacions. Ara mateix, qualsevol cosa que sigui automatitzable o que sigui manual, acabarà tendint-se a digitalitzar-se. Per dos motius. Un, perquè cada cop serà més barat. I dos, perquè cada cop són menys persones. La població està més envellida. Per tant, ostres, tot el que vulgui dir capacitat crítica, gestió d'eines, lideratge, comunicació, gestió de persones, són aquestes soft skills, seran molt, molt importants perquè el coneixement, ja li preguntaré a la màquina que me'l doni.
Bé, potser una mica ara la pregunta del millón, no? I que crec que en certa manera ens preocupa a tots. Qui acabarà controlant aquí? Nosaltres, a la intel·ligència artificial, o la intel·ligència artificial a nosaltres?
Doncs mira, si fem cas de les pel·lícules que veiem als cinemes, té pinta que qui guanyarà serà la intel·ligència. Perquè en el moment on, com les persones volem que tot ens ho facin, perquè és més còmode, perquè és més barat, perquè és més ràpid, perquè és més eficient, haurem de plantejar-nos si també cedim al que ens governin, no? Quan pel·lícules com a Matrix, no? O que les màquines es rebel·len i controlen les persones, o moltes d'aquestes hi ha, ostres, potser a curt plaç, no? Però clar, a mig termini, es fa molt difícil, eh? Saber on el rol que vulguin tenir les persones marcarà molt això.
Bé, i ara sí que ens queda un minutet, però encara tens temps de donar un consell a aquest empresari que ens està sentint de veritat. Què ha de fer demà per començar a posar-se en sèrio amb això de la intel·ligència artificial?
Jo crec que el primer que hauria d'entendre és tenir molt clar de la seva cadena de valor quins aspectes són estratègics i quins aspectes no ho són. Molt possiblement, tot el que no sigui estratègic pot ser automatitzable. I la part estratègica és la que potser l'IA li pot ajudar com a suport a prendre decisions.
Bé, Albert, interessantíssim, però encara la intel·ligència artificial ni nosaltres sabem modificar el temps i aquest programa s'ha d'incabir dintre d'una graella i se'ns ha acabat el temps. Com dic sempre, quan les entrevistes són interessants, d'aquí 6 mesos, 8 mesos, perquè això avança molt ràpidament, ens agradaria tornar a comptar amb tu perquè ens posis al dia de cap a on va tot això que ens fa por, però que alhora és una cosa super, super pràctica i super útil. Vinga, res més. Gràcies, Albert.
A vosaltres.
Interessant i valuosa aquesta nova aportació de l'Albert Fornells a la intel·ligència artificial. I no vull acabar el programa sense tornar a recordar-vos que aquesta setmana és el Mobile World Congress a Barcelona i que jo diria que és imprescindible anar-hi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.